Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, com estem? Com va tot? Molt contents d'estar en un episodi més amb vosaltres, un episodi més de Mossega la poma, avui amb alguns canvis. Avui amb el Marc, que ja ha tingut molta feina. I en uns moments esperem s'afegirà en Magma, que li vaig a fer un recordatori de que ja hi som tots. I ja hem començat. I res, saludar-vos a tots, contents de tenir-vos de nou en un episodi de Mossega la poma. Avui ja amb tot l'equip, bueno, un part de l'equip habitual, i coincidim amb el Marc, que feia dies que no coincidíem. Tenim un guió buit fora de les propostes, que és l'únic que m'ha donat temps de treballar, però no vol dir que no tinguem temes, ¿vale? Per tant, els temes apareixeran com per art de màgia, que ja sabeu que això funciona així. Aquest episodi és el 549, estem a un episodi de 550 i a punt d'arribar a les vacances de Setmana Santa, tot i que la setmana que ve, Marc, tindrem també programa, si tot va bé. Doncs això, episodi 549, temporada 16 de Mossega la poma.
Sí, ara comencem. 550.
Sí, gairebé un.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, Marc, tio, que bé tenir-te aquí.
Bueno, escolta, primer de tot, tinc que fer un rant.
Ah, no fotis.
A veure, l'ordinador d'aquest que estic fent servir ara per connectar amb tu, que ja saps que hi ha una perturbació a la força perquè em connecto des de Windows.
Bueno, de fet, un dels temes que jo tenia apuntats així informalment, no d'ara, de fa dies, és Mac OS versus Windows. No, ja veus que has entrat, ja veus que hi ha...
No, a veure, o sigui, per mi aquesta màquina és una màquina per enregistrar i fer videoconferència, però l'edició de vídeo i tot ho faig, diguéssim, des del Mac. O sigui, per mi és una màquina que fa, la vaig servir per un browser. També hi faig el Fusion 360, el CAD-CAM.
Edició de vídeo no és moc de pap, eh? Vull dir que no té, necessita, vull dir, necessita...
Sí, però en aquest cas el problema d'edició de vídeo és que jo el meu workflow és amb Logic Pro.
Amb Final
Pro.
Cut. O amb Logic Pro per àudio,
amb Final Cut. Perdona, amb el Final Cut. I amb i sense el Final Cut a mi em poso a plorar i no puc, o sigui, tot el meu workflow. Que potser si fes servir les eines d'Adobe o alguna altra eina Windows, podria editar amb aquesta màquina meravellosament, eh? Però bueno, l'únic problema que hi ha és que la setmana passada va deixar de funcionar.
Misteriosament.
De cop i volta la màquina s'apagava, llavors s'engegava, engegava i pum, s'apagava. I no deia res. I llavors al final, doncs, allò que l'obres, i llavors se'm va acudir tocar per darrere, per sota la placa, vaig dir, hòstia, la CPU està supercalenta, i al final, en comptes d'entrar, diguéssim, cap al Windows, vaig entrar a la BIOS, i em va dir a la BIOS, això està molt calentó. I què passa? Llavors vaig estar buscant hipòtesi 1, hipòtesi A, hipòtesi B, al final, la hipòtesi, vam fer una hipòtesi, va dir, la pasta tèrmica, perquè es veu que és com una lleterada que s'hi fota darrere la CPU perquè faci bon contacte amb el dissipador.
Realment és així, i la pasta tèrmica, fora conya, s'utilitza en la majoria encara avui dia.
No, és necessària perquè hi hagi un bon contacte, però per algun motiu...
L'únic que fa la pasta tèrmica és abstreure, o sigui, és bona conductora, abstreu el calor dels xips, no?, dels que siguin...
Condueix cap al dissipador.
Però necessita, exacte, un dissipador i un ventilador si la cosa es posa xunga, eh? Mm-hmm.
Bueno, sí, però en aquest cas el dissipador està refrigerat per aigua. Mm-hmm. O sigui, ja imagina't, o sigui, hi ha un circuit d'aigua que va al dissipador, hi ha aigua, i llavors això va, i llavors hi ha una espècie de radiadoret que hi ha amb un parell de ventiladors. Què passava? Doncs que no el refredava. I com que és un xip AMD d'aquests, diguéssim, que t'escalfa l'habitació, però de dir... I llavors vaig agafar, vaig encarregar per Amazon, que em va costar 3 euros. 3 euros, una xeringueta amb d'allò, ho vaig netejar, vaig agafar l'alcohol aquell per fantàstica d'allò i vaig netejar-ho amb un trapet, vaig treure el xip, vaig netejar-lo bé, que estigués net, el vaig tornar a putxar, vaig fotre la lleterada aquella, vaig tapar el xip, vaig connectar tot. Em vaig sentir com el meu pare, l'any 81, una vegada que recordo haver ajudat amb un pare que m'explicava que estava separant els platinos d'un 124 que teníem, un 1430 que teníem, i estava separant els platinos dels injectors. És a dir,
Marc, però no t'has de sentir malament.
És com vaig a canviar les bugies, és a dir, per favor...
Sí, però pensa una cosa, tens sort que vas poder obrir l'ordinador, vas poder accedir al xip, a la placa, al xip, vas poder posar-li la lleterada. Si haguessis tingut un Mac, ni de conya fas això.
Xato. Vale, però escolta una cosa. Si hagués tingut un Mac, en aquest cas encara hagués estat en garantia. En aquest cas el que em feia pal, que també estava en garantia, era agafar la caixa i portar-ho i esperar-me 5 o 6 dies sense la màquina i portar una agafar i anar cap al centre de Barcelona, donar-los la màquina, esperar i no sé què, no sé quantos.
Sí, sí, sobretot això d'anar al centre de Barcelona és terrible.
Anar al centre... Però he de dir... Però, a veure, collons, o sigui, he tingut bastants ordinadors, tinc dos iMacs que tenen 13 anys i funcionen i donen un problema.
Jo tinc un Mac Mini que va arribar fa gairebé 2 anys i jo diria que, excepte un parell de vegades, no s'ha apagat mai.
No l'has apagat mai.
No l'he apagat mai.
Però en Raül diu que aquestes coses em passen només a mi. Però
no,
dic,
no mira, sí que és cert. Mira, ara està aquí en Magma. Hola, Magma. A veure si entra, es materialitza.
Hello.
Hola, Magma. Ja hem començat. Estem Windows versus Mac OS.
Ah, que guai.
No. Estem dient que li tinc que canviar les bugies i posar...
Però és la pasta tèrmica.
És la pasta tèrmica,
la pasta,
sí.
Però és
sí,
que és
sí.
Això que... Però, a veure, per oients, favor, que o sigui, això és un tema... separant els platinos i tensant la corretja de transmissió.
Jo sí, Marc, estic... Us anava a comentar, però mira, ho comentaré en públic, vale? Anem a sortejar... entre els mecenes que facin...
Una xeringa de pasta tèrmica.
No. Que facin...
Firmada per Raül.
En els propers... Mare meva. En els propers 30 dies, una donació especial, els anem a donar entrada exclusiva al canal intern de discussió de Telegram de l'equip de Mossega la Poma. ¿Vale? I que puguin jutjar...
No. És molt perillós,
No ho facis, no ho facis. No,
és
no
molt perillós.
No ho facis.
Bueno, escolta'm, mira, aprofitant que ha entrat el Magma, i perquè vegis que no només Windows la caga, sinó
no, els Macs també. Una cosa, realment, la màquina aquesta Windows que tinc, o sigui, és més potent que un Mac Pro.
Sí, home,
o sigui, un Mac Pro així de potent, amb les bèsties que tinc de CPU, de RAM i de tot, un
no
Mac Pro,
pagar.
O sigui, jo, hagués costat com un cotxe. O sigui, realment això... Però, collons, és que li he tingut que canviar la pasta tèrmica. I diu...
És una cosa que no passa mai.
Ja, però els Mac també...
I sort que vaig tindre la idea de dir, hòstia, si s'està escalfant la CPU... I clar, llavors, clar, al final fa servir eines de diagnosi que són bàsicament digitals, que és amb el dit. S'engega, toques la placa per darrere, veus que s'escalfa, toques el dissipador i veus que està fred. Dius, no, això no fa contacte.
Algo passa, clar.
Però és digital. Has de fer-ho amb tècniques digitals, amb els dits. Per això tens una tirita.
Que sàpigues que els Macs també fallen. De
fet,
jo tinc un problema, mira, aprofitant que està aquí el Magma. A veure, vaig cometre un error de base i és que tinc en Mac, com el Mac OS només l'utilitzo de manera lúdica per gravar els podcasts de Mossega la Poma, molt per temes de ràdio, correu, coses personals. La feina està en l'ordinador Windows, que m'és igual perquè si li passa alguna cosa que l'ordinador truco a l'IT de la meva empresa i li dic que em portin un altre ja amb tot recuperat i no tinc cap tipus d'interès tècnic en aquell ordinador Windows, zero, en el portàtil. No m'interessa. Es diu Dell, però com podria dir Maria, vull dir que m'és igual, me da lo mismo. I no vull saber res ni de drivers ni de res, no m'interessa absolutament res, no vull aprendre res de Windows, no vull saber res. Sé
allà,
que m'obliguen a utilitzar-lo, bueno, pues el dia que em jubili ja se'l poden quedar. Però ja està, o me'n fotin al carrer també. fuera, no m'interessa. Però el Mac sí que l'utilitzo de manera lúdica i, per tant, el que li passa a les tripes m'interessa. ¿Vale? Vaig cometre un error. Com estic en mòdul lúdic, vaig pensar, hòstia, pues, per què no li poso... Vaig experimentar amb les betes. Error.
Error.
Error. No betes developers, sinó betes finalistes, però igualment betes.
Betes públiques. Problema...
Tomàs, se'ns ha passat l'edat de jugar amb betes.
Sí, totalment d'acord.
Quan et jubilis podràs tornar a jugar amb betes.
Totalment d'acord. Què faig servir? A part que tinc molts programes de ràdio que tenen àudios drivers per utilitzar la ràdio i, per tant, utilitzen l'àudio d'entrada i de sortida i, bueno, tinc mil coses funcionant i vull dir que el trastejo. Tinc un problema greu i és que... I, a més, ho explico així perquè jo diria que hi ha una certa implicació entre una cosa i l'altra i no sé per què, ¿vale? M'ha perdut la... Sabeu que un Mac es pot despertar amb l'Apple Watch, no? O el One Password també. El One Password,
desbloquejar,
fet,
més que...
Desbloquejar, sí.
Sí.
I després el pots fer servir durant interaccions amb l'ordinador, sobretot em va molt bé per One Password. Però compte que la funcionalitat de One Password amb l'Apple Watch no va si l'ordinador no està adequat, o sigui, si l'ordinador no té actiu
el
sistema operatiu.
I això ho tinc desactivat, perquè jo tinc moltes vegades el portàtil al menjador i si jo estic al menjador, mon fill pot obrir l'ordinador.
Sí.
Llavors, compte'm aquí, eh?
Ja. Compte'm bueno, aquí, eh? Jo no tinc aquest problema i, per tant, la veritat és que és una funcionalitat. Que
no té fills que toquin els collons.
Exacte. Tinc gats, però els gats són educats. És fàcil. Educar un fill és complex, educar un gat és fàcil. ¿Vale?
És fàcil. Però educar un gat és impossible. O sigui, és...
No, però al final els paràmetres...
No aconseguiràs que faci res, eh?
No fa res que tu vulguis. El gat fa el que li surt dels pebrots. Però és interessant perquè els seus patrons són molt, molt pum, 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 pum. Avui estava a fora de la terrassa fent una volta i tenia un dels gats al costat i penso, hòstia, mira que maco, ha vingut a fer-me companyia.
Clar.
volia menjar. Vale? Estava allà a veure si tornava a entrar, a veure si li fotia menjar.
Que... Són molt interessats els gats, eh?
Molt
més que els gats.
Molt més, sí. Això sí.
Bueno, escolta, tornem després...
Un moment, acabo la història dels Macs. Deixeu-me acabar la història.
Explica.
No, aleshores, per què parlava dels drivers de so i tal? Perquè jo crec que hi ha algun tipus de connexió que em perdo, ¿vale? Mm-hmm. A vegades em funciona i a vegades no. Això
Mac o en el Windows?
En el Mac. Això de que amb l'Apple Watch puguis despertar... O sigui, puguis...
A vegades no funciona, sí que és cert.
Però Magma em passa contínuament. I al final he trobat una manera de que em funcioni i és... Mm-hmm. Treure la sessió de l'iCloud, que això vol dir que s'esborren les dades, bueno, pots tenir-les en local, però... I després tornar-te a connectar... Primer, has de tenir... Perquè això funciona, has de tenir el two-factor authenticator, però jo ja el tinc de fa molt de temps, d'acord?
Sí.
Aleshores, m'haig de deslogar de iCloud, m'haig de tornar a logar a l'iCloud, em funciona, però em funciona dues interaccions més, després em torna a deixar de funcionar. I jo no ho entenc, tio. No ho entenc. Bueno, vol dir que...
Saps què hauries
Parlem
de fer
molt...
per
Però això
treure...
pinta que és la qualitat dels drivers dels aparatos que fa servir, eh?
Quan no tingueu sé, aquest no tipus sé. De problemes, una manera molt ràpida de descartar coses és crear un usuari en el propi Mac i si amb aquest usuari nou, que és un moment fer-ho, funciona, és que hi ha alguna preferència de l'usuari antic que està...
Que té algun
conflicte. En conflicte, sí, en conflicte.
És una manera ràpida de veure si és la màquina o si és l'usuari.
Però el bo és que a vegades arriba una beta i durant un temps em funciona bé. Yeah. I de cop i volta em deixa de funcionar.
No estàs per betes. No,
no estic per betes.
Fins que et jubilis no pots
fer. Prova això, Tomàs, ja em diràs a veure. Crea un usuari nou i prova-ho.
O sigui, el que passa és que tinc milions de configuracions. Et fot una mandra, tio, crea un usuari nou.
No, però crees un usuari nou i sense res més, a veure què passa. Només això.
Per provar. Però, bueno,
per descartar coses.
Sí, si el creu no funciona, no em serveix de res, perquè és de tornar al meu usuari de sempre. Sí,
no,
trobat...
vale, però com a mínim saps que és un problema de configuració del teu usuari, no de la màquina.
Ja. Bueno, és només posar aquesta anècdota en rellevància de que els Macs no són pas perfectes. Eh?
No, clar que no.
Vale,
de
Mac
una
versus...
falca? Ara s'ha de posar una falca? O...
Bueno, si
falca,
vols...
Falca.
Anem a fer una falca. Vinga.
Va, fem una falca.
Anem a falques.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Molt bé, doncs si bueno. Fem una falca, toca parlar de la falca de contacte, que és la que acabem de posar.
No, perquè aquesta era l'entrada, la primera.
No, l'entrada ja l'hem feta, Marc.
Però no hem dit falca.
A veure,
no,
mi digueu-me no quina falca s'ha de posar, perquè contacte, si no em foto un lío.
Contacte, magma, que l'altra ja l'hem ficada. El que passa bueno. Que el Marc estava en aquell moment... Rang...
És de juzgat de guarda.
Diguéssim, d'abans de la primera falca, la falca
des
de contacte.
Des que s'ha posat no, això no, dels ulls, no...
No, 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 no. Ara estem a contacte. T'ha passat el temps. Farem, aquesta vegada farem la segona part més...
Que és molt creepy, això.
És l'estat previ, és una larva de zombi, tio, és brutal. Estàs en fase metamorfòsica de zombi.
És terrible, tio. Això, eh? Jo espero que no vagi a més.
I et mossega la poma al canal de Telegram públic, el de que hi ha 600 persones allà, ho preguntaven, això com va, eh? Has de tenir una envidia? No sé què dic, sí, has de tenir una envidia. A veure, molt ràpid. Sí, avui ens toca donar les gràcies a un mecenes, no és que sigui nou, és recurrent, però ha renovat amb nosaltres, ens ha renovat la confiança, que és en Xavier Beringues, que és un mossega la poma històric, vale? I des d'aquí molts petons, Xavier Beringues, dir a la gent que hi ha dues formes d'ajudar a mossegar la poma. La millor és que us feu mecenes a través de l'aixeta i la segona és a través d'afiliats d'Amazon. Les dues maneres les trobareu a la capçalera de mossegar la poma.
Es poden combinar.
De fet, tenim bastants mosseguis que fan les dues coses.
Exacte.
Quan compren a través d'afiliats de Mossega la Poma, quan compren a Amazon, no els costa res i ens dona una petita comissió.
Exacte.
I, a més, són mecenes de pasta.
Cada vegada més petita, eh?
Lo dels afiliats. Va tenir un bajón bastant important ara fa uns 3 o 4 anys, però s'ha mantingut estable. I, de fet...
Va haver-hi una redefinició de política d'afiliats ara fa poc, també. Però no ha sigut tan bèstia.
No, però les dues... Sí que és cert que ja vam fer campanya, i tenim molta sort de tenir, al voltant... No arriben a 100 mecenes, però estem per allà a la línia, vale? I això ens dona una seguretat bestial, i ho agraïm a tots, perquè amb totes les despeses del programa, al llarg de l'any, el hosting, el domini...
Les drogues,
la renovació d'equips... Mira, tinc un nou Shure, vale? Que és un micro... Que aquest no l'ha pagat Mossega la Poma, l'he pagat jo, però bueno, és igual.
És que el teu és bici.
Posa l'exemple.
Sí, compra't el puto Shure.
Bueno, seria greu, perquè com era per temes de la ràdio aficionats...
No, és un micro, entra. Cola.
Has canviat el micro bastant sovint últimament, no?
No he canviat micro. O sigui, he fet servir micros...
Una cosa, quin model de Shure és?
L'MS7, em sembla que és. És com el del Rogan, però una miqueta menys qualitat.
Perquè ell té l'MV7.
Jo tinc aquest, l'MV7. Sí, és
l'MV7. Rodan Rogan?
Claro que sí. Sí. Mm. Que passa que em va arribar ahir i encara no he tingut temps d'ajustar-lo.
Però tu sones millor amb el Rode.
Sona millor amb el Rode per fer... És que, a més... Mira, anem explicant coses. Em canvio l'estudi, o sigui, el faig diferent, ara tindré la taula més llarga, aquí hi ha un llit que anirà fora. Veureu canvis a l'habitació, d'acord? ¿Vale? Mm-hmm. I en aquests canvis tindré dos suports de micròfon. Aquest que veieu ara, que l'utilitzaré per radioafició, perquè ja el
tinc... Però no és aquest que estàs tocant tota l'estona, no?
Ell va amb el helicòpter, però no aquest, funciona. El toca aquest, simplement
no, sí
per
funciona, sí,
com a antiestrès.
Sí, exacte.
Tinc dues ràdios. Aleshores, aquest micròfon és ideal per la ràdio 2, que és la de backup, o la que faig servir quan estic fora, que faig activitat portàtil.
Però que no té res a veure amb el podcast, oi?
No, si el puc aixecar i no.
El que passa no, el que així...
No, però si queda bé, queda professional.
És de pilot d'aviació?
De
pilot.
Molt. De pilot.
Sí. Queda molt bé.
És per jugar al Microsoft Flight Simulator.
Sí, correcte. És de TikTok, no de Twitch, no? De quan estàs allà fent les partides, això. Bueno, a lo que anava, que no sé lo que... no sé lo que estava a dir. Que hi haurà canvis, sí, i tindré dos micros, aquest i el Rode per fer els programes normals com avui i aquest que serà per.
Això venia dels afiliats i de.
Hi ha un problema molt gros amb els micros.
Gràcies, Magma.
Hi ha un problema molt gros amb els micros i en la forma que es venen, perquè s'intenten vendre, diguéssim, a partir d'influencers o publicitat i no, jo crec que haurien d'haver-hi botigues, vale?
testing.
Per provar-te, perquè no hi ha dos micros iguals i en funció de la persona...
Ni dos veus iguals, correcte.
Per exemple, quan teníem el grup de música amb en Coque, Teníem, ell tenim el dos al mateix micro, un SM58, el Shure SM58, que és el de tota la vida, el típic aquest per agafar i claves un clau a la paret i després fas un concert, és el típic aquest. Però el que passava és que teníem posada la taula de veus, de l'equip de veus, de manera que l'equalització en Coque cantant pel meu micro gairebé no se sentia, i si jo cantava pel d'en Coque tampoc. Perquè d'alguna manera l'equalització, la ona de veu...
I tu i el
veu,
Coque, els dos teniu un... Va, guarra, eh? Vull dir,
però
tots dos teniu,
però estem tots dos amb un registre, de freqüències diferent.
Diferents,
sí. Sí, ells... I llavors, jo la tinc més aguda, ell la té més greu, però ja no en qüestió d'on estiguis cantant, és el timbre, és a dir, cadascú, llavors, en funció de la persona i la veu, llavors, per exemple, hi ha locutors que quan van a l'estudi es porten el micro de casa.
I tant, sí, sí.
Llavors, en comptes de portar... No, jo tinc el meu micro. I agafen, te l'enxufen i amb el seu propi micro. I després, a veure, també perquè fins i tot si et dediques a locutar, aquestes espumetes, diguéssim, al final tenen una miqueta com de vida pròpia, de la família...
S'han de canviar, s'han d'anar a canviar.
I com aquella cançó que diu el micròfono o la cervesa, i que marranos que sou, canvieu les espumes, collons. De dir, clar, te'n vas amb un paret d'aquests que foten nits de micròfon obert i que surts a cantar.
Els micros, i si són electret o són de condensador o no, o sigui, tot això és molt important. Mira, amb la radioafició és clau, perquè hi ha dos tipus d'estacions, les que creen la propagació i les que depenem de la propagació per menjar-nos un torrat. ¿Vale? Les que creen la propagació tenen, sabeu, aquelles antenes directives que tenen molts elements, com les Yagis de les teles, però sí, en versió mastodonte. I a sobre tenen uns amplificadors lineals, que es diu, uns amplificadors de corrent, que poden emetre amb 1 o 2 kW. ¿Vale?
Kilowatts
des de una casa, eh? Vull dir, és allò que quan posa en marxa l'amplificador lineal s'amorra totes les llums del barri.
I leucèmia per tots els veïns, no? O sigui,
totalment, sí, tots han d'anar amb el caputxó en aquell del paper de plata. Però bueno, a lo que anava, aquesta gent no és igual si hi ha propagació o no, perquè ells són la propagació. Vale? Amb aquelles antenes directives i aquesta potència arriben on els hi surt dels pebrots. Però
les directives vol dir les que són direccionals.
Totalment direccional. Sí,
perquè com no em fotis amb una esfèrica de 2 kW, és que...
No, però
és brutal. Sí. Déu, si és direccional, no, sí, perquè vas sortir una parabòlica. Sí. Aquestes que són parabòliques direccionals.
Bueno, no és parabòlica, és una Yagi, que en el fons el que fa és que té un reflector, o sigui, condensa la emissió només cap a on enfoca l'antena. No són direccionals.
És com una de la tele, més o menys.
Sí, les antenes de la tele són Yagis, però són Yagis per freqüències de VHF i UHF, que són molt més petites.
Aquests maten ocells, eh? Passa un ocell pel mig...
Els de microones sí que maten ocells. Bueno, els hi fulminen les potes, els hi volatilitzen les cametes. Però no passa. Que sapigueu que això no passa. Bueno, les directives sí. Aquesta gent crea la propagació i aleshores, si no hi ha propagació ionosfèrica, perquè no toca, doncs és igual, perquè ells són la propagació. La resta són persones humanes, com jo, que tinc una emissora de... A dures penes treu 80 watts, que és menys que una bombeta. Vale? Aleshores, jo sí que depenc de la propagació. La propagació és la meva amiga. És la meva amiga de l'ànima. Aleshores, amb aquest micro fent proves ahir, vaig estar parlant amb una estació que estava amb un Land Rover al sud de la Patagònia.
Oh. Al sud de la Patagònia.
Patagònia. Està lluny, això, com... Lluníssim. I ell també estava amb una emissoreta de merda, amb una antena, amb un palillo que el tenia sobre del cotxe. Sí. How is that possible? Perquè un dels avantatges importants és que la veu, o sigui, l'àudio, quan fem comunicacions d'àudio, sigui forta i aguda per trencar el soroll de fons. Recordeu que totes les emissions de ràdio, des que va passar el Big Bang, vale, reben emissions de ràdio. Tenim un fregit de fons, vale, que és vora l'universo. I l'única forma de trencar-ho és que la teva veu sigui prou aguda i prou punxi per trencar aquest soroll de fons, encara que el teu senyal sigui molt dèbil.
De fet, una cosa, Tomàs, els micròfons dels telèfons analògics vells, aquells de tota la vida, t'anirien de conya. Perquè sí, estan optimitzats per agafar aquelles freqüències.
Sí, sí. Aquests micròfons de telèfon que tu dius, la seva evolució en el món dels radioaficionats es va produir en els anys 40 i 50, que eren aquells micròfons, sabeu els micròfons que utilitzaven els cantants?
Perquè porta un filtre o...
És el tipus de pastilla, no?, que soni el tipus de funcionament. Doncs hi ha un mercat de segona mà para entendidos i eruditos en la dark radio, ¿vale? La dark radio, que hi ha tràfic de micròfons
de vells i de...
clàssics. No, no, de micròfons clàssics, d'aquells que s'utilitzaven abans. I la gent que els utilitza ara en estacions tenen una veu, o sigui, tenen una modulació brutal. Tio, brutal.
Bueno, hi ha discos, encara, em sembla que va ser en Kravitz que va treure el disco de la You Gonna Go My Way, que va gravar amb un disco de l'any 40, diguem, amb un micròfon de l'any 40, és a dir, perquè ja tenia l'equalització i la distorsió justa pel so que ell buscava.
Saps quin? Aquest cap de setmana he pogut mesurar que m'estic fent gran. Saps per què? Perquè jo havia anat a concert, ara feia bastant de temps que no havia anat a un, i vaig estar de concert aquest cap de setmana al Sant Jordi i m'esvolotava el soroll, el volum, tio. Ja no estic acostumat a aquests volums de concert que... Abans sí que estava...
Ah, però a mi em passa acostumat. Això ara ja,
Sí, sí, sí. Per la gent que va molt de concerts, això ja ho té, o és jove, que va a un concert sí i un
altre
no.
Jo l'única vegada que he notat un volum dolorós...
No era dolorós, però era
fort. Jo on vaig notar una vegada un volum dolorós va ser amb en Gary Moore en el Palau d'Esports de Barcelona. De dir, hòstia, tios, és que o sigui, baixeu, esteu tocant a volum de Sant Jordi al Palau d'Esports i no d'això. I a sobre, en Gary Moore, que tocava... Estava mig sol, trencava una corda, continuava, trencava una altra corda, continuava, i quan va trencar la tercera corda, decidí acabar el solo. De dir, fill de ta mare, què estàs fotent aquí? I va...
Ja vaig estar... No, la veritat és que, en general, el Palau Sant Jordi s'escolta bé. Sí, ja ho hem fet, heu anat a diversos llocs.
No, Sant Jordi sona molt bé.
I dos, cada vegada més la gent dels tècnics de so i que munten, o sigui, fan moltes proves i realment el so no reverbera, és un so fort, però és estable.
Aquests llocs on hi ha contínuament hi ha concerts, diguéssim, ja s'alçaven el truquillo del so del lloc.
Hòstia, és brutal, perquè, hòstia, diguéssim, en escena tu veus, vaig estar veient el Robbie Williams, no? Clar, té la banda, no? De gent que toca, que estava el bateria, el guitarra, bueno, hi ha diverses persones allà tocant, a més té... Ara ja no porten músics clàssics perquè diverses cançons, diguéssim, té un fons pues, de violí, de tal, això està pregravat i veus les imatges, sí. Però, bueno, tot i així, l'staff, diguéssim, de dalt és bastant gran. Em sembla que porta 6 o 7 noies molt maques d'aquestes que fan ballarines i tal i acompanyen. I és xulo, la veritat és que està molt bé. Però, hòstia, i un escenari que tampoc és que... Estava xulo, però tampoc és que fos un escenari de res de l'altre món. Hòstia, i quan acaba el concert, com eren 2 dies, jo vaig anar dissabte, que era l'últim, i havien de marxar, els trailers ja baixen per l'esmuntatge. Pues jo us dic una cosa, si no hi havia 30 trailers, no hi havia ni un, tio.
No.
És barbaritat el que mouen els concerts.
És tremendo. No, Robert, també es mou molts calés, molta gent.
Home.
I a més també, en aquest tipus de concerts, l'expectativa, diguéssim, de qualitat de so, d'efectes d'imatge, o sigui, ja no és només un paio a dalt d'un escenari.
Els efectes estaven molt bé, sí.
Tot i que, per exemple, jo recordo a l'Estadi Olímpic, en Bruce Springsteen, el mes de juny, començar el concert a 8:15 de la tarda, és a dir, de dia, o sigui, començar de dia i acabar de nit.
Acabar de dia, perquè el Bruce Springsteen...
Sí, diu, acaba de dia l'endemà.
No té límit.
O començar a 8:00 de la nit, és a dir, que és de dia, i sortir, que estàvem sentats a terra, allò xerrant, de dir, perquè no hi havia ni taloner ni res, i surt el tio amb 2 collons... Estic parlant del Bruce Springsteen del 91, 92,
sí,
o 93. Es planta, ell solet surt amb la Telecaster i allò que toca un acord i la gent gira, hòstia, que està aquí, la marca el va parir. I engega ell sol la primera cançó ell sol i després va entrant tota la banda i de dia, sense llum ni res. És igual, ell no necessita res. Ell,
sí, o sigui, sí, hi ha artistes que no...
Una guitarra i una harmònica i el tio...
No els hi cal, això. Bueno,
Escolta, jo us tinc que explicar coses. Va, vinga.
Ah, vinga, va.
BiteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteRite.dental.
No ho hem dit mai, però hi ha GPT-4. Vale.
Bueno, es va parlar una mica el programa enllaunat de la setmana passada, eh?
Sí, però no havíem parlat de GPT-4, havíem parlat de GPT-3. Encara tenim el 3.5 turbo. Quan vam enregistrar el programa aquest era, comencem un curs on parlem de les coses i a mig curs ens apareix el GPT-4. Realment, si teniu l'oportunitat de provar el GPT-4, és acollonant. El salt de nivell, sobretot de comprensió del llenguatge natural que té, és impressionant. Jo crec que el millor exemple va donar en Ganyet, que va anar a veure en Ramon de Mentaràs en el CSIC, i li van presentar en el GPT-4 un text, li van presentar un text on explicaven diverses coses, i hi havia això és com coses que depenen molt del context i del llenguatge col·loquial. Coses com van anar a prendre cerveses i en van caure diverses. Vale? O va anar al caixer automàtic, va posar la targeta i se la tragó. És a dir, qui es van passar la targeta? Ell, el caixer, el d'allò, van caure cerveses. Jo us hi fico un test que, per exemple, el GPT-3 deia que la cervesa havia caigut a terra. Vale? I el GPT-4, totes les preguntes que falla el GPT-3... encerta, excepte l'última, que li pregunta què passa amb el banc i quan recupera la targeta. El Ganyet li diu, n'està segur? Només li pregunta, n'està segur? I llavors el tio li diu, pensant-ho bé, com que era divendres i els bancs tanquen el cap de setmana, va recuperar la targeta el dilluns. És dir, jo que estava llegint l'exemple, no havia caigut que recuperava la targeta el dilluns.
Però Marc, una pregunta. El nivell d'accuracy, de precisió, que ja sabem que és... Jo també he jugat molt amb el 3.5, no amb el 4. Ha millorat o continua sent... la rapidesa i el context és bo.
El primer que hem de tenir sempre clar, i sempre serà així, aquests tipus de sistemes no són sistemes infal·libles, són sistemes fal·libles. Són tan fal·libles com una persona. Aquest també és el que va dir el Sam Altman, que algú li va preguntar. Diu, sí, el GPT-4 és perfecte. Tu tampoc. Tu com a persona tampoc ho és. És a dir, que has de tindre la mateixa confiança que tindries el que et pugui dir una persona que juga amb la seva memòria, la seva concentració en el moment, o la seva capacitat d'entendre't. És a dir, has d'entendre que en qualsevol moment es pot equivocar.
Bueno, o les persones tenim els misunderstandings, no? Que no són... No és que mentim forçadament o de manera
expressada,
sinó que tu vas entendre en el seu dia una cosa, això se't va quedar dintre, i quan ho recuperes, doncs dius una imprecisió. Sí, això és així.
Hi ha un episodi del podcast, sense que és el d'en Seth... No, el del Malcolm Gladwell, en el que ell agafa i pregunta a diverses persones a on estaven i què feien quan van caure les Torres Bessones. Estem parlant de gent que estava a Nova York, vale? I que podries dir, aquesta memòria se t'ha quedat impresa. Vale?
Sí.
I llavors, ell, a través d'una sèrie d'amics i amigues que en aquell moment de llonces, ell mateix tenia una memòria d'estar fent una cosa,
vale? I n'estava fent una altra.
I a més a més hi havia evidència perquè hi havia com alguna gravació de vídeo en aquell... Però recordem malament, però sobretot tenint en compte que és important que qualsevol sistema, però és que encara que sigui un SAP, encara que sigui un SAP o que sigui Google o que sigui un GPT-4, pot fallar, i el problema és que com a persones tenim un biaix per entendre
això. Pot fallar tot, però quan tu al SAP li preguntes SAP o qualsevol sistema d'aquest estil que està recolzat amb unes dades contrastades.
No, no, està recolzat amb unes dades contrastades, però també està sotmès a un procés d'entrada de dades, està sotmès a un processos de manteniment, de backup, hi ha algoritmes que han programat gent que ha customitzat i han fet merdes amb ABAP, que és un dels llenguatges més espantosos que hi ha en el món, vale? O sigui,
bueno, l'alternativa Java.
Imagina't, encara és pitjor. Poden haver-hi moltes coses, que fallin. Un backup que s'ha d'allò, un procés d'entrada mal donat, alguna cosa de l'ABAP mal ficat, una regla d'integritat que no contemplava un cas de... Poden haver-hi moltes coses, però normalment tenim el biaix com a persones que quan una cosa surt d'una màquina ens ho creiem. És a dir, quina hora has entrat? Mira
el tema no és tant aquest, sinó que quan tu obtens una dada, vale, la guardes, la restes, guardes com l'has aconseguit, la mecànica d'aconseguiment, el que pots fer després és fer un traceback i diguéssim, resseguir-ho amb comptabilitat. Això passa contínuament. Tu pots resseguir una xifra per veure on l'has cagat o no l'has cagat. Una suma, sí, sí, una operació, sí. El que sigui. El tema amb el xat en general, el xat GP3 o el GP4, és que l'única forma de demanar-li que afini més és tornar-li a preguntar.
Sí,
i amb això no tens la seguretat absoluta de
el tema, jo el que dic, i he estat fent molta formació últimament a formadors, i és dir, has de tindre, i quan dic als meus estudiants, és dir, quan tu demanes una cosa, has de tindre una estratègia per validar que t'està dient. Una, dos, o perquè tu tens el teu coneixement, o perquè tu tens coneixement i saps del que estàs parlant i el que estàs demanant és que t'entressi informació, que
la revisió...
O perquè tens accés a un expert.
Sí. No, i perdona, jo us escoltava tu i el Dani a fer, parlava una mica d'això dedicat al món de la programació, als developers, i deia, hòstia, què collons, però si és que encara que no utilitzis ja GPT, quan tu desenvolupes, també has de tenir un model de proves, un esquema de proves...
Exacte,
O sigui, ho has de tenir igual.
Ho has de tenir igual. El teu propi codi és el que t'equivoca sempre.
Tu que ets developer
en actiu... Quantes vegades el teu propi codi falla? Que t'equivoques amb una condició...
No, i a més, avui
avui el que són les variable.
Avui amb desenvolupament les proves estan com molt, molt, molt... O sigui, hi ha sistemes pensats i metodologies pensades per fer bateries de proves.
Test-driven development o proves combinat amb proves unitàries i tot tipus d'històries. Però això no... O sigui, important de dir, veure, d'entrada, el GPT-4, qui tingui GPT+, el xat GPT+, el pot fer servir. A mica en mica començarem a veure els sistemes...
Perdona. ChatGPT Plus és el que pagues una quota fixa, no?
ChatGPT
no pagues per
Plus
consum.
És el que pagues 20 euros al mes. Pagues 20 euros.
És la mateixa versió que el chat de Bing o no? De Microsoft?
No. És la mateixa versió, ja, a veure, no? El que hi ha és, a partir de la versió 3.5, s'introdueix la crida de sistema. És a dir, tu envies, hi ha tres tipus de crides. Una és la crida de sistema, l'altra és l'usuari i l'altra és d'agent. Vale? Llavors tu, per exemple, pots simular amb una crida, dir usuari agent, per entrenar-lo, de què és el que tu, o per indicar-li què és el que tu esperes. Però hi ha una crida, un tipus especial de crida, que sobretot en el GPT-4 comença a parar-li molta atenció, que és on tu li dius quines són les regles del joc. Com t'has de comportar, com has d'actuar, com esperes d'ell que es comporti. I aquesta crida és el que li diu com té que anar. Però no és d'això del que us ho volia parlar, és simplement comentar, el GPT-4 és l'hòstia, proveu-lo, per programar és espaterrant, les coses que fa...
I el temps que estalvia, sí.
El temps que estalvia, si tens que el teu projecte combinat amb el Copilot, allò que diu en Dani, és al·lucinant, i el Copilot actualment ara ja ve... amb la versió Copilot X, ja estic en les llistes d'espera, però, per exemple, una de les coses que hi va era Copilot for Command Line Interface. És a dir, tu estàs en el shell, en el shell del terminal del Mac, i dius, jo vull fer no sé què, algun tipus de comanda, engegar un Docker, llançar un contenidor, o fer una història... En comptes d'escriure la comanda estranya, li preguntes.
Això és brutal.
En el Copilot i et suggereix les instruccions que has d'escriure.
L'altre...
En funció de la teva instal·lació.
Sí, això és
bo. Amb els teus directoris i els teus arxius de configuració
compte
i el teu
Copilot,
pad actiu.
Compte amb el Copilot, que és una de les presentacions estrella d'aquests darrers... Bueno, de la junta amb ChatGPT-4 de Microsoft.
El Copilot X.
Perquè el seu Copilot va associat a l'Office. en el Teams...
No, el fiquen a l'Office, el foten a tot arreu, però només per developers. El Copilot per Command Line Interface, al·lucinant.
Però, Ludo, no només per developers, per la gent normal que treballa a una oficina. O sigui, oblida't tant del puto Excel. Oblida't de l'Excel.
No,
digue-li el que vols.
Integren.
Clar, tu digues el que vols.
Fes-me una... Sí, treu-me d'aquí.
No, i a més que pots fer iteracions. És a dir, vale, doncs ara afegeix-me això, ara classifica-m'ho per aquí. Ara genera'm un gràfic amb quesitos. Ara genera... I no has de tocar un... No has de teclejar res.
Vale. Ara permeteu-me que us dongui les visions...
apocalíptiques.
No, les visions,
developers
les
sense feina.
Nerdy.
Jo crec que els developers no es quedaran sense feina perquè hem de fer de guia.
És la paraula clau és alpaca. Alpaca.
Alpaca de què? Què és això d'alpaca?
Si saps, l'alpaca.
L'ana d'alpaca.
L'alpaca. L'alpaca és un bitxo. És un bitxo que és... La llana. La llana d'alpaca, és la llana d'alpaca. Jo tinc uns guants d'alpaca.
L'alpaca és la que tira sipis o no?
Com?
O és l'altra? La que tira sipis, quina és? L'alpaca?
Em sembla que és la llama la que es cup.
La llama, sí.
La llama. Sí, perquè es veu que l'alpaca és molt més dòcil. No es cup i no és tan cabrona.
És més cordorito.
Sí, és més bé. Llavors, la llama, resulta que en els de Facebook algun cabron va agafar i va publicar-los un model. Vale. Un model dels seus, tipus d'allò, i algú el va publicar, va aparèixer per BitTorrent, i llavors, corre cuita, van dir, saps què? El fem open source. Perquè ja que està suelto, almenys li fotem la llicència i controlem el que d'allò. De manera que tu pots utilitzar per investigació i per fer el ganso, però no pots muntar un producte comercial ni oferir demos públiques. Molt bé. La gràcia és que aquests models...
Alpaca s'escriu amb C o amb K?
Alpaca amb C. Llavors...
Però és
van
un model
alliberar
de què?
La llama. Van alliberar la llama. Llavors, uns investigadors de Stanford, vale, els hi sobraven $500. Van agafar i van revisar entre el sofà, els coixins del sofà, i van trobar $500. Hòstia, què fotem? Vale? No tenien idea en què gastar-s'ho i què van fotre. Van agafar l'API de ChatGPT, vale? Van agafar l'API de ChatGPT, i van agafar i van començar-lo a minar per obtenir una base de coneixement, un fitxer de text immens, de com unes 30.000, doncs com unes 52.000 línies de text per entrenar i formar en l'alpaca, diguem el llama. És a dir, i llavors, utilitzant un algoritme que hi ha per agafar i refinar el model llama, creen el model alpaca, vale? De manera que canvien el comportament de la llama perquè s'assembli a GPT-3. Quina és la diferència? És a dir, si el llama el que fa és que tu li dius alguna cosa i ell continua, però no segueix instruccions. Vale? Tu li dius... canta'm una cançó i ell diu cantarem una cançó. Vale?
Fins que diguis que s'aturi i fa una altra cosa. No?
Exacte, però dius canta'm una cançó i ell continuaria a dir canta'm una cançó, diu ara et cantaré una cançó. En canvi, el GPT dius canta'm una cançó i et pot agafar i et comença a dir la lluna, la pruna o el que sigui. És a dir, segueix les instruccions. Doncs sí. Amb les instruccions de l'Stanford Alpaca, d'aquests estudiants. De fet, si entreu a GitHub i busqueu Alpaca Stanford, doncs està el codi. Llavors, la gràcia és que agafes el model llama, te'l baixes al teu ordinador, l'entrenes amb l'alpaca i amb el joc de proves de l'alpaca i a més et donen, els senyors d'alpaca en el projecte GitHub, et donen el codi per agafar i atacar el GPT-3 del ChatGPT per extreure més informació, vale? I a més et donen el codi doncs, perquè tu l'entrenis i després tu agafes a l'alpaca i l'executes, per exemple, en el teu Raspberry Pi.
Oh, que bo.
És a dir, que d'ençada fa una setmana i mitja, això m'ho va fer arribar en Dani, m'ho va fer arribar en Dani l'endemà de tindre la conversació de la... que vam gravar...
per l'episodi de la setmana passada.
Perquè ja era molt vella, ja tenia com 10 dies aquella conversa perquè les coses van així de pressa. Doncs Doncs, clar, la idea és que en el món dels models generatius hi ha com un moment, entre cometes, stable diffusion, en el que de cop i volta apareix un model públic, doncs, en aquest cas entrenat per la gent de Facebook.
De Stanford. Està
amb una, de Facebook, el model públic és Llama, però els de Stanford el que et donen és el codi de com atacar GPT per obtenir informació per, a través del refinat, canviar el comportament i que tingui un comportament més tipus GPT. Clar, això té moltes implicacions. Primer, doncs, és clar, que la gent pot començar a jugar i a fer coses. L'altra cosa és que jo us recomanaria que us escolteu l'entrevista d'en Lex Friedman, del podcast d'en Lex Friedman, amb en Sam Altman. En Lex Friedman és, diguéssim, el podcaster que ha tingut potser més creixement en l'últim any.
Perdona, amb qui dius el podcast de Lex
Friedman? Amb en Sam Altman. En Lex Friedman és el podcast que en els últims 12 mesos ha tingut més creixement en el món. És un investigador d'intel·ligència artificial, doncs, que corre, doncs, per la zona de Boston, no sé si està al MIT o a Harvard, on collons està, però i és un tio, doncs, és un tio molt especial. És un tio molt especial que, així, i que parla molt a poc a poquet. Però el tipus de preguntes que fa unes entrevistes que estan molt bé i ha tingut ja, diguéssim, els tops. Diguéssim, en el circuit dels tops, no sé, penseu, o sigui, el Sam Altman, que és el CEO d'OpenAI, quan té que agafar i treu el GPT-4, on se'n va? Se'n va, ja no se'n va en Rogan, se'n va amb el Sam Altman, diguéssim, que és molt més seriós i interessant. Llavors, ha fet una entrevista molt interessant en Sam Altman. El que explica en Sam Altman és dir, compte, aquests models, un cop estan entrenats, pràcticament no serveixen per res, vale? Perquè el que s'han de fer és agafar i adaptar-los. O sigui, una de les coses...
Perdona, disculpa. Jo crec que té diverses entrevistes. És el número 185, te'n recordes, de memòria? No ho saps.
És l'últim. O sigui, és l'últim podcast de Lex Friedman. És l'últim. El que va sortir abans d'ahir. O sigui, que estem parlant allò d'allò i és, dura 2 hores i pico d'aquests de conversa, d'allò que estan allà amb una birra o amb un puro o amb alguna cosa. I d'això, però és una entrevista que va...
O sigui, entenc que llavors, Marc, l'alpaca aquest... és el model original de Facebook que està nutrit amb respostes de ChatGPT.
Exacte, és a dir, que estàs agafant un model i ja entrenat per entrenar un altre model. Un altre. Que, de fet, això està en contra dels termes i condicions d'OpenAI, o sigui, que aquí aquests tenen problemes legals. De fet, tenien oberta una demo i l'han tancat. O sigui, han deixat el projecte GitHub allà per tocar els collons, però no pots agafar i accedir la seva demo. Vale? Perquè estàs... És a dir, tu pots utilitzar un model ja entrenat perquè és tota la feina que ha fet OpenAI, doncs, de regafar i refinar aquest model...
Clar,
doncs,
estàs copiant, no? Diguem-ne, bueno, quan li dic copiant, A, diu B, doncs jo també diré B.
Exacte. Bueno, o estàs emulant el comportament del model o remodelant un model, però clar, si fas models IA a partir d'altres models IA. Llavors, coses importants de l'entrevista que a mi m'han sobtat, digues, o sigui, coses que he après. La primera és dir, a veure, des que va aparèixer OpenAI, des de la seva fundació, la paraula clau sempre va ser l'alineament, el tema del control i l'alineament de la intel·ligència artificial amb els humans. Ja des de que Altman i Musk funden OpenAI, doncs hi ha aquesta idea. Sembla ser que el 2018 o el 2018-2019 Altman i Musk parteixen peres perquè l'Elon Musk es vol quedar amb OpenAI, la junta li diu que no, i llavors diu, pues, apa, ja us apanyareu. Me'n vaig a Tesla a fer coses d'autoconducció i us donem pel cul, i a més ara fa...
Però no és propietari d'una part d'OpenAI?
Ell és un dels inversors inicials.
Però té molt poca
participació. Ell té un percentatge i, evidentment, l'empresa com a tal, ara com ara, està convertida en una empresa de creixement limitat. És a dir, admetran que poden guanyar fins a 100 vegades més del que van invertir originalment. Aquesta és la seva limitació. Vale, que Déu-n'hi-do, eh? O sigui, escolta... fiques el que sigui, t'ho multipliquen per 100, el qual, en seva que ell va ficar doncs, 10 milions de dòlars, els hi multipliquen per 100 amb els diners
però
que...
Però i aquesta limitació per què serveix? Que no entenc, eh?
Bueno, és la definició, diguéssim, la definició del... són els estatuts de l'empresa. Vale, llavors hi ha diversos tipus, hi ha tipus d'empreses, hi ha non-profits i llavors hi ha limit,
non-profits,
hi ha limited profits. Llavors van moure's de non-profit a limited profit perquè van veure doncs, que com que tenen aquests costos d'allòs. El tema és l'alineament de la IA amb els interessos doncs, de les persones, ells diuen de la humanitat, però al final és la seva versió de lo que hauria de voler o no la humanitat, però llavors el que sí que han fet és que han treballat en un procediment que, a part, que ja no és el transformador, sinó és el... hi ha un projecte que es diu, a més està... es diu LMHP, el Language Model Human Preferences, en el que ells fan un cop entrenen un model d'aquests llargs, de grans models de llenguatge, ells fan tot un procediment, i el procés, el projecte està open source, el podeu trobar a GitHub, el tinc aquí obert. En aquest cas són... La idea és que tu fas un refinat del model per ajustar el seu comportament. És a dir, totes les coses que diem, que anem veient, que observem en el comportament de ChatGPT o de GPT-4, de la del tipus de coses que diu i el seu caràcter i quan diu coses i quan va cap a un costat o va cap a un altre, doncs això són, això és un entrenament, vale, que OpenAI ha dissenyat la tecnologia i ha dissenyat els processos interns per poder agafar i revisar aquest comportament.
Clar.
I bàsicament el que està dient Altman és dir, començaran a aparèixer molts models open source de grans models, perquè al final la tecnologia es coneix, és el transformador, els articles estan allà, vale? Però el problema és dir, que aquests models no vindran alineats.
Com sempre, utilitzar una eina amb altres fins. No,
no, no, és conèixer, és a dir, a veure, aquestes eines són, fallen i a més tenen els seus biaixos codificats. La idea és dir, el que sí que començarà a aparèixer aquí, és a dir, que les organitzacions, els països, les persones, les comunitats, els network state del Balagis podran començar a decidir quins són els paràmetres de definició de preferències de comportament dels assistents que volen fer servir. I potser algú dirà, no, escolta, jo vull el model base de GPT-4, però li vull ficar el meu filtre perquè treballi segons el meu filtre, perquè, clar, això ho farà servir moltes persones i els biaixos codificats, si ve tot sense... A veure, d'entrada és, si no filtres, no saps el que passarà i segurament el que passaràs no serà bo. I si filtres, has de prendre la decisió i agafar la responsabilitat de que estàs filtrant.
I que, per tant, pots estar integrant segur un biaix.
El que hi ha és, quan tu tens dades, quan tu tens dades i dades massives, automàticament el biaix hi és. I si a més les dades les estàs heredant del segle XX, doncs evidentment ja sabem quins podem identificar molts dels biaixos que hi ha.
És en aquest programa on es parla del non-profit i capped profit?
És una entrevista de 2 hores, però sí, se'n parla. Se'n parla. Diguéssim, si el Sam Altman no és un psicòpata, que és un sociòpata que és capaç, diguéssim, de fingir i d'enganyar-te completament durant molt de temps, el tipus de persona que projecta ser, vale? És una persona que si a mi em demanessis vota una persona perquè estigui davant d'OpenAI, doncs mira, escolta, et deixo. No faria una recollida de firmes per treure-li i posar una altra persona.
Sembla
una persona amb el cap bastant endreçat.
Hem de ser prudents perquè, bueno, també havíem escoltat el Musk a vegades i havíem pensat que aquest tio la toca per tema de negocis i després resulta que a vegades s'ha sortit.
Però el Musk sempre ha donat el mateix perfil. O sigui, el Musk és un tio superarriscat, és un tio superarriscat, superagressiu i a més amb un ego infladíssim. Sí, i això ho ha sigut sempre.
Un bocachancla.
Ho veus de sempre. El que passa que en cert ordre de magnitud fa gràcia i simpàtic, però quan és el tio que té més diners del món, doncs ja no és tan simpàtic.
Bueno, jo no li tinc cap admiració en molts aspectes i penso que és una persona que té problemes. Però, dit això, hòstia, s'ha envoltat de gent que té també molta pasta, ha sigut capaç de convèncer-los per fer grans projectes i molts d'ells li han sortit bé. Vull dir que, a veure, al món no hi ha bons i dolents amb una línia divisòria. Vull dir, hi ha gent dolenta, molt dolenta, que a casa estima molt els seus fills. Vull dir que em refereixo que no, que hem de ser una mica ni denostar del tot ni alabar del tot. La gent tindrà clarsoscurs com en tenim tots a la vida, no? Suposo.
No, i el Musk el que fa és això, és intenta... A veure, primer de tot és Asperger, a més és histriònic, té un ego tremendo, però realment és una persona supercompetent, perquè a veure, el que ha fet amb Tesla i el que va fer amb PayPal, bueno, amics abans de PayPal, i el que està fotent amb SpaceX, és dir, escolta, que jo li desitjo tota la sort del món amb SpaceX i amb Tesla. Amb Twitter no estic tan d'acord amb el que està fotent, ahir sortia el d'allò que havia perdut. Però, en canvi, l'entrevista de l'ex Freeman amb l'Altman, dius, mira, aquest senyor m'agrada el que diu i m'agrada com ho diu. No sé si és això, és un autèntic estafador i timador, però clar, és un tio que durant molt de temps ha sigut capaç de... A veure, és un tio que ha sigut capaç en un món tan hipercompetitiu per atreure el talent en els últims 6-7 anys ha sigut capaç d'atreure els millors investigadors de NIA del món. Quan aquests senyors podien anar tranquil·lament a Facebook, podien anar tranquil·lament a Apple, podien anar tranquil·lament a Google, a guanyar molts diners i a tindre tots els recursos del món per investigar. I en canvi van triar anar a OpenAI, que no era ningú el 2017, 2018, 2019, 2020. Evidentment, ara tothom vol anar a OpenAI. Vale? Però abans de GPT-3, anar a OpenAI, es diu, bueno, escolta...
Bueno, estaven treballant en les bambalines.
I a més, en un moment en què l'empresa era una non-profit, i no estava tan clar que es pogués donar una retribució bestial. És a dir, la gent potser estava dient aquí agafaré una reputació i després, o potser tinc la idea, després per muntar una empresa paral·lel i treure molts diners, però no ho treu directament. Ara, amb el limited profit, no es poden assegurar doncs, que com a mínim donaran unes bones stock options a la gent que està allà dintre i permet treure talent. Però dir, com a persona que ha sigut capaç de treure aquest equip, doncs no és del tot... Segurament no és un psicòpata i d'això. Però també... ho podies veure, aquest tipus de caràcter, amb els fundadors de Google en el seu moment. Vale? I és l'empresa que un dia va treure el Don't Be Evil del seu moto. El qual és dir...
Vale. Hem d'anar acabant, tenim propostes i alguna cosa més d'Apple.
Així és com en Bill Gates sempre ha sigut un rabiós amb una mala hòstia que t'hi caga. Llegiu-vos la seva carta del 1976 en el
bueno.
Com se'n diu? En el Homebrew Computing Club, que és Chihuahua emprenyat.
Tu critiques molt a l'Steve Jobs, però jo crec que...
Bill Gates estava cargat.
Ai, perdona, a Bill Gates, però jo no crec que hagués... O sigui, jo no crec que hagués aguantat a l'Steve Jobs a prop, vull dir, a prop havent-hi de treballar amb ell o tal. Més de 5 minuts, eh?
No. També era un psicopata... També era un altre de l'escola d'en Musk, eh?
Uf, no, i pitjor, perquè aquest se'n va a l'Índia per a l'època aquella de l'LSD i, escolta'm... Tornava a Califòrnia, però l'olor ja se li sentia quan va sortir de...
Sense sabates i
descalç. I
en la biografia explica, ell tenia la idea de que no feia falta dutxar-se, que ell sent vegetarià, no necessari dutxar-se amb sabó perquè el ser vegetarià no feia pudor.
Ni prendre medicaments, també.
Sí, tampoc. Sí, així li va anar, pobret. No, però sí, a veure, que en plan diguéssim...
Els medicaments no t'estalvien morir, però t'allarguen la vida.
En màscara d'en Jobs. El que passa que tots dos han fet coses molt grans.
Sí, una cosa no treu l'altra, el que dèiem de que les persones aquestes doncs, tenen...
Que m'imagino que si no estàs massa bé del cap no pots fer aquest tipus d'assoliments.
Si estàs molt bé del cap no pots...
No, perquè
no t'han...
Sí, hi ha moltes coses que et frenarien, l'estimació pels teus, l'ètica, en fi, moltes coses. Sí, bueno, Ludo, t'acomiadem, que sé que marxes, ens quedem al Marc i jo per comentar una cosa...
Fareu propostes, mosseguis?
I parlarem d'iOS 16.4, eh?
16.4 i diu que hi ha rumors de que estan fent demos d'ulleres d'Apple que no sé si ho heu vist.
A veure aquest any si tenim el One More Thing.
Que valdran tanta pasta que només es compraran a 4, però bueno, ja ho veurem.
Bueno, potser li demanem Raül que me'n compri unes, va.
Adeu, Marc.
Adeu.
Fins ara. Bueno, nosaltres seguim, ja anem acabant, eh? Però sí, és veritat, hem tingut actualització d'iOS 16.4.
Sí, ahir va sortir iOS 16.4 i Ventura 13.3. Res, només que sapigueu que ha sortit. Potser és l'última actualització gran dins de iOS 14 abans de la WWDC. I res, és una... inclou poques novetats perquè està en manteniment i tal, però sí que volia destacar que han incorporat... jo no ho he provat encara, però es veu que ara les trucades tindran un aïllament de veu, tal com tenien les de FaceTime,
diu,
però ara sonen les trucades.
Diu que sonen
normals.
Millor. I, de fet, crec que el Marc...
No ho he provat, fet,
El Marc ha actualitzat a 16.4 i avui hem estat parlant per telèfon aquest matí a primera hora.
Sí?
I l'escoltava i dic, hòstia, és la primera vegada que l'escolto tan bé per telèfon. Trucada hòstia, normal, pues... No, no era trucada de res. Doncs sí.
Pues això, aïlla la veu. A mi m'ha semblat curiós que han tornat a l'animació esqueomòrfica als llibres, no sé si ho feu servir, però em sembla que és l'últim reducte que queda de l'esqueomorfisme en el sistema operatiu. Ara quan estàs passant la pàgina torna aquella animació de girar la pàgina.
És que no la feia servir i la vaig desinstal·lar, l'aplicació de llibres. No?
Bueno, a mi m'ha semblat curiós que hagin tornat això, m'imagino que algú ho ha demanat o el que sigui. I avui es posa en marxa el servei aquest nou que van treure d'Apple Music Classic, que és una app dedicada a escoltar música clàssica. I,
que és diferent de la de Music, te l'has de baixar.
Sí, és una app que està dedicada només a la música clàssica i el bo és que s'inclou dins de la subscripció que tingueu d'Apple Music. Es veu que les cançons estan molt ben gravades, amb compressió sense pèrdua, Dolby Atmos i tot això. I doncs, a la gent doncs, que li agrada aquest tema doncs, es veu que hi ha molts detalls de metadades per poder trobar la peça que estàs buscant. I ja està, més o menys el mateix per macOS. I bueno, a veure la WWDC.
Alguna cosa ha canviat de les configuracions amb els dispositius d'àudio AirPods o jo, per exemple, que tinc els de Beat Studio, ¿vale?
Sí.
Perquè m'ha demanat... o sigui, m'ha recordat el que jo tenia gravat com a operació, ¿vale? De un toque per no sé què, no sé quantos.
Sí.
O sigui, jo sé que alguna cosa han canviat de l'ajustament entre AirPods i iPhones o Beat Studio, que no deixa de ser la marca barata.
Però se t'ha resetejat, no s'han recordat
No s'han resetejat, però m'ha tornat a demanar que parametritzi les seccions. No sé. O sigui, que això vol dir que alguna cosa han tocat. També he sentit que s'ha tocat alguna cosa de l'aplicació casa. No sé si és una...
Sí, han remodelat estètica. Alguna cosa de HomeKit, també, temes de Matter, no sé exactament. No he vist cap cosa destacable.
Molt bé. Vale, doncs això, canvis, de moment ho deixem aquí perquè tampoc tenim més a explicar, però sí que és rellevant el que has dit a l'inici. No tindrem canvis grans fins al Worldwide Developers Conference, fins després, bàsicament.
Sí, que hi havia, es deia que anava a ser molt light, ara tornen a haver rumors de que hi haurà canvis importants, no, ja ho veurem. No
sé. Ja veurem.
Tinc ganes de veure si veiem l'sneak peek de les ulleres aquest any per fi o ens haurem d'esperar 50 anys més.
Anem a les propostes per anar concloent el programa. Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Segur que me n'he deixat algunes propostes en el tinter perquè, bueno, havíem anat una mica de bòlit. La setmana passada no vam tenir programa i vam haver de recuperar aquest enregistrament entre el Dani Amo i el Marc. I ho dic perquè demano, faig reset, ho sento, si hi ha algunes que no diré avui i són anteriors, no les tornaré a esmentar. Faig reset, si voleu seguir les propostes en directe heu de connectar-vos al grup de Telegram de Mossega la Poma. I faig reset, vull dir que la setmana que ve continuarem, vull dir, continueu-les enviant, que les noves les anirem afegint. En tinc quatre. La primera ve d'en Francesc Ferrer i ens parla d'un documental que no sé si l'has vist perquè no, m'ha sobtat, Es diu, acabo de descobrir aquest documental que es diu A 60 minuts del 33, que és bastant recomanable, Apple, una traïció de bilions de dòlars.
No, el vull veure. Vaig veure la proposta al Telegram i dic...
Però de què va? No entenc allò de la traïció.
No, jo tampoc, no ho sé.
No, jo tampoc. Bueno, ens hem quedat una mica... ens hem quedat una mica així a veure de què va la cosa. En Jordi, una altra proposta, ens... ens parla de l'impuls del català i diu que el desembre passat el govern, suposo que de la Generalitat de Catalunya, va donar a conèixer 100 mesures per fomentar el català. La 14a d'aquestes la fem des de l'IEF, ¿vale? I comença avui, el dia que va enviar la proposta, es diu un perfil de TikTok per fomentar les finances i el català. Ah, mira, curiós. Sí. Diu, si teniu canalla jove a casa, usuaris de TikTok, ho podeu seguir en aquest canal de l'IEF. I si no en tenen, enhorabona, no l'instal·leu perquè és un lladre de temps molt gran, això del TikTok, diu ell.
Sí. Jo no, és que estan fetes per això, aquestes apps.
Jo no en tinc i no...
No, jo tampoc, ni he tingut
la necessitat.
I sé que manca, és un terrible, perquè si tinc algú al costat que ho té, és una... Bueno, és que està fet per això, perquè t'estiguis el màxim de temps en les pantalles.
Sí, de fet, aquest patró de comportament de la gent amb els mòbils, sobretot la gent més jove,
A més, és una manera que et lobotomitza, perquè és que veus la gent allà...
Bueno, no ho sé, jo l'únic que sé és que el patró ha canviat. Si tu veies la gent abans escrivint missatges, no?, de text o consultant a l'Insta, ¿vale? Ara te n'adones que no estan mirant fotos perquè la forma de moure les mans amb el mòbil...
Estan mirant les històries, no?
Estan mirant el TikTok, tio, perquè el temps de donar-li a la mà per passar al següent, o ni donar-li, perquè jo entenc que ja hi ha una línia de temps que l'alimenta un algoritme viciós i tu senzillament
t'has de deixar
caure i que et porti TikTok, no?
Sí. Vale. Activeu-lo del temps d'ús, que almenys aquí sí que hi ha és una bona eina, fins i tot pels nens o el que sigui, el temps d'ús de les apps.
Magma, i per nosaltres. Perquè,
jo ho tinc posat, sí.
Sí. Encara que, o sigui, malgrat tu no tinguis un patró que necessitis gestionar, sempre és bo saber en què inverteixes el temps amb el mòbil, ¿vale? A veure, i a vegades es confirmen les teves pròpies sensacions. Jo, per exemple, sé que el mòbil és un mòbil que combina feina i casa, ¿vale? Mm-hmm. Per tant, una part molt important del mòbil és Teams, ¿vale? Perquè a vegades jo em connecto des del mòbil al Teams i simultàniament em connecto des del portàtil perquè tinc la pantalla gran, però així em permet quan necessito estar escrivint o fer alguna cosa, treballar, diguéssim, mal d'això, però si m'has d'aixecar no perdo la connectivitat i continuo parlant amb Teams. Per tant, Teams, ja sabia jo que era una de les que sí. Però les altres dues aplicacions que faig servir molt en el mòbil són la d'escoltar podcast.
La d'Apple fa servir? Quina?
És que a més miraré l'ordre de les aplicacions.
Recordeu també que per aquest tema tenim el que vam explicar l'altra setmana, el dels focus mode d'aquest. També és una manera d'evitar distraccions.
Sí, jo faig servir molt Pocket Cast i per podcast i Audible per als audiollibres. ¿Vale? I sí, són aplicacions que utilitzo molt, però no estan dintre del context de la feina, perquè quan estic fent feina és que fins i tot quan surto de modo Teams i m'haig d'entrar en modo disseny i concentració, poso música, no poso podcast perquè no puc estar pel que diuen.
Sí.
I les altres dues grans aplicacions que utilitzo són Ivory, que és el meu client de Mastodon, i Telegram, que són les meves dues xarxes socials actives perquè la resta
WhatsApp el tens desinstal·lat o no?
No, el tinc instal·lat perquè no tinc més remei. Vull dir, tenim en un món que en l'estat espanyol o tens WhatsApp o no et comuniques amb mitja humanitat. Sí. Però com no soc... només soc receptor de missatges i ocasionalment escric alguna cosa que acostuma a ser així o així.
Ja està.
No faig res més. Però no, WhatsApp no em surt a la llista dels més consumits en absolut. Vale. La penúltima proposta ve d'en Josep Ruano. Ens parla d'un article de l'amic Albert Molins. Diu, hòstia, llegiu-lo que val molt la pena. Sobretot si teniu interès per la història o ja teniu una certa edat. Que es diu, Los locos años 90... que hicieron posible la vanguardia española, ¿vale? Amb els bojos 90 i que se'n deriva. Suposo que coneixent l'Albert Molins, que la toca molt bé, farà una relació amb idees noves o curioses i precises, no?, de què va ser això. I acabem les propostes amb en Sinner Boff, que ens parla d'un joc que jo no tinc referència, he vist un vídeo...
Descent.
Es diu Descent, sí, és un shooter amb naus, ¿vale?, que tu pots muntar la teva pròpia nau. Així per lo poc que he vist, Diu, després d'un Kickstarter fallit, la companyia Little Orbit va comprar els drets i n'hi ha estat treballant. Els que varen ficar pasta, o fiar pasta, que suposo que el Ciner va ser un d'aquests, diu, hem rebut els correus i enllaços a Discord i fòrums. Pròximament, STFU, Ships That Fight Underground, FPS, exacte, és un First Person Shooter, és el que m'ha semblat veure per les imatges, amb naus espacials, dins d'asteroides, 6 graus de llibertat... Bona pinta.
Que
friqui. Fer un joc val molta pasta, tio. Molts diners. Vull dir que si un equip de Kickstarter té un projecte darrere que l'il·lusiona prou com per tirar-se a la piscina...
Sí.
No sé. Suposo que... Valens, alguna cosa per part teva?
No. He vist que ara hi ha una oferta d'Audible 3 mesos gratis, o sigui que aprofiteu-la.
Sí, i després 2,99, no recordo malament. Aprofiteu-la si teniu... Si no sou... Si sou consumidors...
Jo ho provaré, potser.
Saps el que passa? Que jo llegeixo tant per temes de feina que no em descarrega... O sigui, no em relaxa la lectura després,
clar.
Vale?
Sí.
I havia estat anys que no em venia de gust agafar un llibre i em sabia molt de greu, vale?
Sí.
En llegir algun... Llibres que no són de la meva temàtica tècnica ni res, vull dir, llibres que em serveixin per despejar...
Novel·la, m'imagino...
Sí, sobretot a mi m'agrada molt la novel·la històrica, ben feta, sí. O fins i tot els llibres d'assaig històric, també el misteri, els crims, no? O sigui, novel·la negra. I m'havia aturat, o sigui, no tenia input perquè, hòstia, se'm feia molt feixuc llegir-me manuals, consultar webs, sí, haver d'estar fent mil històries i després torna a agafar un text i torna-te'l a llegir, no? Se'm tirava enrere. I a l'audiollibre m'ha fet canviar completament la perspectiva.
Sí.
De fet, va en perjudici dels podcasts, perquè jo era molt consumidor de podcasts.
I ara no.
I ara tinc que... Sí, però haig de repartir el meu temps entre podcasts i àudio.
Doncs jo provaré un temps àudio, aviam què tal. Quan val, tu, quan val, sense l'oferta?
Com jo estic amb Amazon Prime, no recordo, però no...
Però amb Amazon Prime no ve Audible.
Sí, és d'Amazon Audible, eh?
Sí, però no ve amb Amazon Prime.
No ve amb Amazon Prime, però no sé
però
si...
Però et fan un descompte, si
ets Amazon Prime? Em va fer un descompte, sí, a la subscripció. No, ara no recordo el que pago, però...
Bueno.
No em sap greu pagar-ho, perquè sóc molt consumidor i, per tant, entenc que si consumeixo.
El que sí que està lligat a un store, no? Si estàs a l'Espanyola no pots escoltar llibres en anglès, no? Entenc?
Correcte.
Has d'estar una.
Igual que la música... Igual que altres...
Sí, bueno, i la pròpia App Store d'Apple. Pot ser que aquí no hi hagi una aplicació... Sí.
Correcte.
Val com la música, eh? Val 9,99. Com un Spotify o com un Apple Music.
Sí, sí. De fet, és equivalent.
Sí.
Anava a fer una altra reflexió. Bueno, ja l'he fet alguna vegada quan hem parlat d'audiollibres, eh? És clau el locutor o la locutora. Vale? Una gran història explicada per una veu que pel que sigui et xirria o et...
Ja li agafes mania.
Sí, i a vegades no és perquè no, la persona que locuta no ho faci bé, a vegades ho fan bé, però és aquell timbre de veu que estàs més pendent del timbre de veu que del que t'està explicant, no? Val a dir que a Catalunya, encara que ho facin també en llengua espanyola, hi ha actors i actrius, alguns coneguts, altres no, però que fan locucions molt bones.
Tenim molt bons dobladors aquí.
Molt bons. Amb llengua espanyola també n'hi ha uns quants, vull dir, i en anglès ni us... O sigui, és un plaer escoltar amb un anglès ben pronunciat i ben parlat llibres en versió original. També és cert que clar, si no ets natiu anglès, has de fer un sobreesforç de concentració i et cansa més. Vale? Però bueno,
has d'estar molt atent, seguir.
Sí, per no perdre el fil. Vale, guapos, doncs ens veiem, ens escoltem o ens veiem la setmana vinent. Una abraçada a tots.
Vinga.
I fins al proper programa.
Bye, adéu-siau. Ciao.